Bon vespre, benvinguts a la tertúlia proscrita. Avui fem una parada de les vacances del programa per analitzar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Podríem dir que el titular important del dia és que el TJUE avala el conjunt de l'amnistia. La gran sala del Tribunal de Luxemburg nega que l'amnistia de la malversació afecti els interessos financers de la Unió i dona via lliure a l'amnistia dels CDRs acusats de terrorisme, desarmant així els arguments dels jutges espanyols que fins ara s'havien resistit a aplicar aquesta amnistia. Però què diu la lletra petita de les sentències? Què passarà a partir d'ara? Els jutges espanyols trobaran una escletxa possible per evitar aplicar la sentència i, per tant, l'amnistia? Per analitzar-ho, tinc la sort de tenir una taula de luxe que ens ajudarà a comprendre millor tot plegat, ja que de vegades no els espectadors, també periodistes que no estem tan acostumats a parlar de temes judicials, ens costa entendre la lletra petita. I per començar, al meu costat tinc l'expert de la casa, el Josep Noel Arcas Ulleres. Bon vespre,
hola,
benvingut.
Bon vespre.
I a més tenim la sort de comptar avui a la tertúlia dos dels advocats que han portat el cas, Gonzalo Boye, advocat del president Carles Puigdemont, de Toni Comín. Bon vespre.
Bon vespre.
I Montserrat Vinyets, advocada d'Alerta Solidària, que ha defensat els acusats de l'operació Judas. Bon vespre.
Bon vespre.
Abans de començar volia dir als espectadors que si algú té algun dubte, que ens vol fer arribar algun dubte, alguna pregunta, que ho pots fer per descomptat com sempre en el xat de YouTube o a través de Twitter, que part de la meva feina és anar mirant si teniu algun d'aquests dubtes. Ara sí, per començar, així ràpidament, una petita valoració de les dues sentències. Avui el Josep em deia, és la millor de les... les sentències són el millor que podia ser aquestes sentències. Si esteu d'acord?
No. Doncs sí, totalment d'acord. Crec que és una molt bona sentència que ve a avalar 100% l'amnistia i que en el nostre cas, diu clarament l'Audiència Nacional, escolti'm, no hi ha cap problema perquè s'hagi amnistiat tots uns delictes contemplats a la directiva. Per tant, si us plau, faci el favor de fer el que vostè com a jutge nacional ha de fer, però per part nostra tot s'adequa al dret europeu. Per tant, tot és perfecte.
Gonzalo.
Yo creo que lo que han tratado de hacer es una sentencia definitiva, es decir, tratar de cerrar el tema y el carrusel de prejudiciales que algunos tenían previsto hacer. Es decir, el tribunal ha decidido dar el tema por aclarado. Y cuando un tema está aclarado, no cabe volver a preguntar sobre el mismo.
Avui tenies aquest dubte, tu, no sobre això.
Sí.
Si, què passaria a partir
d'ara? Bueno, és la gran qüestió de fins a quin punt queda tot tancat. O fins i tot en cas que quedi tot tancat, que ara el Gonzalo diu sí, que queda tot ben tancat i ben resolt i ben aclarit pel que fa a l'amnistia, fins a quin punt, tenint en compte això, els jutges espanyols, en aquest cas el Tribunal Suprem, mirarà d'escapolir-se d'alguna manera o d'allargar o d'intentar dilatar la qüestió més enllà del que tocaria, no? Però sí que és veritat que és una sentència que quan anàvem preveient a veure què acabaria sortint, teníem unes conclusions de l'advocat general des del mes de novembre, han passat uns quants mesos. Aquelles conclusions eren molt bones des d'un punt de vista dels afectats, dels beneficiaris de l'amnistia, i pensàvem, ostres, a veure si tant de bo ratifiqués aquelles conclusions, però jo crec que ha anat encara un pas o dos més enllà d'aquelles conclusions. Ha estat encara més rotund i més contundent. I ara podríem detallant les qüestions que tenen a veure amb la prejudicial, amb les prejudicials del Tribunal de Comptes que poden acabar afectant d'alguna manera la resolució dels exiliats i dels condemnats per malversació, i llavors també les prejudicials que tenen a veure amb el CDR acusats de terrorisme. Però sí que hi ha una primera cosa que jo voldria destacar molt d'aquesta sentència, que és una d'aquestes coses en què el tribunal va més enllà que l'advocat general, que és el de dir que no hi ha cap mena de problema i que és perfectament compatible amb el dret de la Unió el fet de que la llei d'amnistia digui que un cas amnistiable s'ha d'arxivar, s'ha d'acabar amnistiant en un termini màxim de 2 mesos i sense haver de fer entremig demanant noves diligències, al·legacions, proves, arguments i contraarguments. No hi ha res, no hi ha excusa. Tens 2 mesos com a màxim per aplicar l'amnistia i ho has de fer. I el Tribunal de Justícia el que està dient és que això ha de ser així. Recordem en aquest sentit, i acabo, que és que, tenint en compte això, a dia d'avui, 2 anys després d'entrar en vigor la llei d'amnistia, hi ha desenes i desenes de casos de gent que hauria d'haver estat amnistiada per tot de jutges diferents i que no ha estat amnistiada.
De fet,
perquè han anat dilatant, esperant, passant la pilota d'uns tribunals a uns altres, i aquests dos mesos s'han convertit en dos anys, no?
De fet,
això hauria de fer vergonya als aquests jutges espanyols.
De fet, fa poc Alerta Solidària precisament feien una anàlisi dels dos anys i deien, no, que un terç dels manifestants que han demanat l'amnistia no l'han rebuda. Vull dir que aquesta, que avui estem parlant de la sentència i de la gent que li afecta en aquest cas l'amnistia, però que n'hi ha molta més que encara també està pendent de que se'ls hi resolguin.
Sí, en el fons tot és part d'una estratègia, no?, d'anar posposant una decisió que és inevitable. I de fet, en aquest mateix procés jo crec que ho veiem quan precisament per part de les acusacions populars, no?, en el tema de la nostra qüestió prejudicial, fem la vista a Luxemburg i les acusacions populars de, no?, de víctimes, de Vox, etc., tornen a plantejar que s'ha de fer una nova vista, no?, amb una minúcia processal, no?, per tornar, no?, a fer-nos anar a Luxemburg i per anar posposant una cosa que és clara i diàfana, que és que el legislador ha pres una decisió i que per tant el poder judicial ha d'aplicar aquella decisió legislativa presa amb les garanties exigides per una, no?, una decisió d'aquest tipus. Per tant, efectivament, per part d'alguns tribunals hi ha hagut una voluntat recalcitrant d'anar posposant, però d'allò que és inevitable que acabin, no? I ara jo crec que és molt contundent tot plegat, que dubto que algú es pugui excusar més en no aplicar doncs una decisió, una resolució dient tot això s'ha d'amnistiar.
Tu deies, Gonzalo, que ara en la resposta que has fet abans, que aquestes sentències tanquen, redueixen a res l'espai com perquè hi hagi alguns tribunals o jutges que vulguin fer noves prejudicials. Per què ho dius això? Per què ja no hi ha espai perquè puguin continuar dilatant la qüestió, en aquest cas de l'amnistia dels exiliats i dels acusats dels condemnats per la malversació, amb noves prejudicials al TJUE, etc., etc.?
Bueno, básicamente porque el criterio del tribunal ha sido expresado en dos sentencias que han de leerse de conjunto. Han abordado todos los aspectos esenciales de la ley, todos, y han dicho una cosa que para mí es esencial. Han puesto una fecha, y que son dos meses. Yo entiendo que en el peor de los escenarios son dos meses a partir del día que ellos han aclarado que son dos meses y que esa norma es compatible con el derecho al Unión. Y eso nos pone el 16 de septiembre.
Pero aquí ya han tirado pilotas fuera. Es decir, ya hablan de tardó.
Sí, sí, pero en todos los casos siempre hay que irse al caso más extremo. Y aquí entra también un tema que es el siguiente. ¿Realmente el Tribunal Supremo Español quiere plantear una prejudicial y que se la admitan porque el acto está aclarado? ¿Ustedes se imaginan el ridículo que sería internacionalmente que un Tribunal Supremo plantee, no cualquier, no un jugadillo de por ahí, un Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial y le dicen, hombre, esto está aclarado en estas dos sentencias? Y declaran la inadmisibilidad. De hecho, en la causa del Tribunal de Cuentas ya declaran la inadmisibilidad de tres de esas preguntas. Lo dicen claramente. Y por otra parte, hoy en día, a estas horas, la discusión es si la malversación es amnistiable. Creo que todos tenemos claro que el terrorismo entra dentro de la amnistía.
Queda clarísimo.
Claro, es que hay un principio de proporcionalidad. Si la conducta más grave queda amnistiable, la menos grave no puede no quedar amnistiada, porque lo otro ya sería una tomadura de pelo al Tribunal de Justicia. El derecho, más allá de los Pirineos, tiene unas reglas. Y más acá de los Pirineos, tiene unas creencias. Aquí hoy han hablado las reglas y se han explicado las reglas. Ahora lo que hay que ver es si vamos a jugar a las creencias o vamos a jugar al derecho. Yo creo que lo que ha hecho el TJUE es decirle, miren, ustedes pueden ser la Albania de los 70 o pueden ser un Estado miembro de la Unión Europea. Pero los Estados miembros de la Unión Europea, los poderes legislativos pueden adoptar medidas legislativas para estos casos, incluido cuando se trate de un referéndum para la separación de una parte del territorio del Estado miembro, sin haber utilizado un solo adjetivo para calificar el referéndum.
Però aquí el que tenim és un argument molt contundent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dient aquest argument de que això no es pot amnistiar, aquesta malversació no es pot amnistiar perquè m'agafo a una de les exclusions que preveu la llei, que és que afectaria els interessos financers de la Unió Europea, fins i tot una potencial separació de Catalunya d'Espanya. El TJUE diu aquest argument és invàlid del tot en aquest cas, o sigui, no es pot... Per tant, aquí és un argument de pes que tenia el Tribunal Suprem, un dels que oferia el Tribunal Suprem per no amnistiar-los, però aquí el problema sobretot és el de l'altre gran argument per no amnistiar la malversació, que és la interpretació esbiaixada que fa el Tribunal Suprem del supòsit de la malversació que implica enriquiment personal de tipus patrimonial, no? És a dir, convocar un referèndum, finançar un referèndum equival a pagar-me un viatge jo on sigui o a pagar el casament de la filla. Aquesta interpretació, que és absolutament esbiaixada, els permet a ells, de moment, i hem de veure fins a quin punt, de mantenir aquesta negativa amnistia. Val, d'acord, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea em diu que aquest argument dels interessos financers de la Unió que quedarien afectats no s'hi val. Vale, d'acord. Però ells, de moment, tenen aquest argument que fins que el Tribunal Constitucional, en primera instància, no els hi digui aquest argument tampoc s'hi val, no mouran fitxa. Tu confies, o sigui, tu penses que mouran fitxa abans de que el Tribunal Constitucional, ja veurem si al setembre o a l'octubre, digui, no, aquest argument que em dieu no s'hi val, per tant els heu d'amnistiar a Puigdemont, Comín, Puig i companyia. Creus que es mourà abans fitxa el Tribunal Suprem, tenint en compte els antecedents i els precedents que tenim?
No tengo idea, pero afortunadamente no estoy en el papel de ellos. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque creo que a estas alturas de la partida ya es bastante insostenible seguir manteniendo el relato. Es decir, todo Dios ha visto y ha sostenido y ha explicado y ha publicado, y me refiero a toda la prensa estatal, que el TJUE ha dado el aval de la amnistía. Ahora yo tengo que decir, sí, les ha dado el aval, pero a mí me da lo mismo. Bueno, lo pueden decir, no les puede costar nada, pero yo creo que en España la situación está en otra pantalla. Están jugando en una pantalla totalmente diferente, y es que alguien se ha podido quedar pegado en esta pantalla. Y podrían plantear una prejudicial, con cero recorrido y con un gasto público muy importante.
¿Por qué cero recorregut?
Porque va a ser inadmitida.
No es poden inventar.
Podrien ser
una cosa que no ha quedat resolta dins d'aquesta sentència.
És que, a veure, les sentències del TJUE no cabe que un altre òrgan jurisdiccional plantee una aclaració de la sentència. Eso no cabe. Es decir, no estamos ante un recurso contra una sentència. Tendrían que plantear una nueva prejudicial. Bien. Y yo me planteo lo siguiente, yo me hago la siguiente pregunta. Si yo planteo una nueva pregunta prejudicial ahora en el 2026 de cara a aplicar esto, porque estoy convencido en lo personal de que esto no es lo correcto, es un convencimiento personal, un convencimiento más bien filosófico, más bien ideológico, ¿con el criterio del Supremo no estaría malversando también?
Però segurament de malversació al Suprem amb tot el que...
No, han fet molt bien, però jo m'hago ese planteamiento, i además esto lo discutiríamos en la sede en audiencia pública en el TJUE. Creo que la sentencia es lo suficientemente clara, ya lo eran las conclusiones del abogado general, pero la sentencia va más allá de esto como para que haya gente que reposadamente, y no el 16 de julio, con mucho calor y con mucha excitación y con mucha frustración, hagan una valoración de hacia dónde conviene ir. Y yo creo que, sinceramente, no les interesa continuar esta partida. Entre otras cosas, porque se pueden encontrar en el medio de un fuego cruzado, que no solo les deslegitima el TJUE, sino también el TDH. Están jugando contra reloj. casi mejor amnistiar antes de que llegue la sentencia del TDAH, las varias que hay pendientes.
Tu ets el que encara pensa que la sentència del Tribunal d'Estrasburg serà contrària als interessos del Tribunal Suprem o invalidarà d'alguna manera la sentència
de l'octubre del... Però no solo esa sentència, també les demandes en el cas del president Torra. Es decir, ahora puede venir una avalancha de resoluciones del TDAH. Cuidado.
Hem tingut una allau de resolucions del TDAH bastant negatives en relació amb el que seria la carpeta catalana.
Yo solo hablo de lo que yo llevo. Ja.
Però no crea precedent la sentència pendent del Tribunal d'Estrasburg sobre les demandes relacionades amb l'1 d'octubre. També són demandes plantejades y formuladas para otras abogadas, no me parlo de...
Yo hablo de lo que yo llevo y de lo que yo conozco.
Es decir, pero tenemos unos precedentes que no son más favorables, para decirlo así, sobre el comportamiento.
Bueno, también si vas sin cumplir los requisitos, no esperes que te den la razón. Es decir, el TDAH no es un tribunal para ir a hacer experimentos, es un tribunal para ir a tiro hecho, ¿vale? Nosotros también tenemos precedentes en casos mucho más complejos y más delicados, muy buenos en el TDAH. Es decir, tal vez nos estamos basando en percepciones de determinados casos que probablemente yo no hubiese llevado.
En cas, això ho deies perquè el Tribunal Suprem no penses que li interessi ficar-se en un embolic de presentar unes prejudicials que no el portarien enlloc i que pugui ser desautoritzat, no, pel TJUE.
Es que los aspectos esenciales de la ley de amnistía ya están avalados. Hoy he escuchado incluso que alguien ha dicho el TJUE no ha declarado la constitucionalidad de la norma. Faltaría más. Es que yo ya me imagino, o sea, hay que ser un lunático para plantear que el TJUE no ha avalado la constitucionalidad de la ley. De hecho, la constitucionalidad de la ley ya la avaló el Tribunal Constitucional. Es decir, señores, a ver si nos enteramos de en qué pantalla estamos, porque igual estamos en una pantalla equivocada y alguno está viéndola en blanco y negro, ¿eh?